21 anys amb tu.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Assassinar és un verb que tècnicament només es pot fer servir referit a éssers humans. Però avui en saltaré sa norma. Aquest dimarts passat, entre Illetes i el Port Calanova, a Mallorca, varen trobar dues bocadolces, que són dos taurons canyabota, en castellà, morts. I quan mos trobam un bocadolça mort, ja sabem què ha passat, perquè ha passat massa vegades i tenim un patró. Sa causa principal de mort no natural d'aquests animals és sa pesca d'arrossegament de fons. Els dos peixos varen ser capturats accidentalment i quan els varen hissar les xarxes al vaixell, els pescadors els hi varen tallar el coll i els varen llançar a l'aigua. La Fundació Marilles ha aprofitat per reclamar que es prenguin mesures i demanar a la flota d'arrossegament que acabin amb aquesta pràctica, perquè aquests morts, aquests dos taurons assassinats, devaluen, diuen, tots els esforços de la flota balear per la conservació dels recursos marins. Però aquí creiem que hi ha que anar molt més enllà, que no hi ha que parlar de recursos, sinó d'animals i hàbitats, i creiem que cal repensar la pesca i també el consum de la mà, perquè aquests taurons assassinats són les gambes que us mengeu. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau. Hola, Dani.
Molt bona nit.
Bé, i si hem començat amb una mala notícia sobre taurons, també tenim males notícies sobre les sargantanes d'Eivissa, que ja sabeu tots que estan en risc per culpa de la invasió de serpents.
Sí, per això tindrem els estudis d'IB3 Ràdio a Sant Rafel, a Eivissa, a la investigadora del CREAF, Ariadna Sangles, que forma part d'un equip d'aquest centre d'investigació que està seguint a Eivissa l'evolució de la invasió de serpents.
Després parlaran d'una petició per eliminar les pràctiques amb animals, escoles i també instituts. La Càtedra Institucional d'Investigació Animals i Societat de la Universitat Rei Juan Carlos considera que és hora d'avançar també aquí. Us ho explicarà la directora de la càtedra, Ana Núria Máximo. I bé, que tenim previst el periscopi, Dani?
Tenim previst parlar de la contaminació de l'aire, ho hem fet alguna vegada.
Sí.
Hem de recordar que mata 150.000 persones cada any només a Europa, i també tindrem la darrera hora del judici per la contaminació per vessaments tòxics al Mar Menor. Ha estat una contaminació d'anys.
Bé, idò, anirem a parlar de sargantanes primer, de sargantanes i serpents, en Ariadna Sangles. I abans escoltarem com introducció al tema el que mos explica l'investigador que lidera el treball que el CREAF està fent a Eivissa, Oriol La Piedra.
La sargantanes pitiusas és una espècie icònica per la cultura de les Balears. Les botigues estan plenes de merchandising, de tovalloles, imants, qualsevol material, plens d'Eivissa, i la població local les té molt presents i les estima molt. Però la sargantanes pitiusas és molt important per un altre motiu, i és el que es diu, el que es coneix com una espècie clau per l'ecosistema. Què vol dir això? Això vol dir que les sargantanes són molt, molt, molt abundants. De fet, són l'únic vertebrat natiu terrestre de totes les illes pitiuses. I tenen un paper ecològic molt important perquè, per exemple, controlen les poblacions d'insectes o també pol·linitzen flors i dispersen les llavors d'algunes plantes. Però el que està passant des de fa uns 20 anys és que va arribar la invasió d'aquesta serp de ferradura. El que ha passat des d'aleshores és que la serp de ferradura, primer a poc i després molt ràpid, s'ha anat expandint per tota la distribució geogràfica d'Eivissa i ha anat extirpant localment, de forma completa, les poblacions de sargantana. És a dir, la sargantana ha desaparegut gairebé de tota l'illa d'Eivissa. Però no només això, sinó que el que hem descobert ara recentment és que les serps són capaces no només d'extirpar les poblacions locals a Eivissa, a l'illa principal de sargantana, sinó que també les hem trobat nedant activament cap als illots. Què passa als illots? Que aquesta espècie té unes 40 poblacions en illots al voltant d'Eivissa i Formentera. Aquestes poblacions són famoses per tenir una variació extraordinària de color. És una de les espècies més variables de coloració de vertebrat de tot el món. Aleshores, el que està passant és que només l'arribada d'una sola serp o de poques serps a un illot pot, en mesos, extirpar completament les poblacions de sargantana. i, evidentment, canviar totalment el funcionament d'aquests ecosistemes.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Les serpents invasores d'Eivissa ocupen ja el 90% del territori i les sargantanes han desaparegut d'alguns dels illots on hi havia poblacions úniques. Aquestes són potser les dues principals conclusions de l'investigació que un equip del CREA porta a terme a Silla per analitzar l'evolució d'aquesta invasió, que és principalment de la colobra de ferradura. El CREA, us ho recordo, és el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Acabam d'escoltar unes declaracions de l'investigador que lidera aquest equip i ara tenim en naltros un altre membre d'aquest grup que està aquí en naltros als estudis d'IB3 Ràdio Sant Rafel, a Eivissa. És n'Ariadna Sanglas. Benvinguda al Nautilus, Ariadna. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Bé, com ha estat l'evolució de l'invasió des de que es varen començar a detectar les primeres serpents? Què en sabem?
La serp de ferradura es va detectar per primer cop en el 2003. Uh-huh. Es va determinar que havia arribat a través de les oliveres ornamentals que es transporten des de la península per a fer jardins. I la invasió ha anat més ràpid del que ens pensàvem. O sigui, és cert que durant els primers anys, com en totes les invasions biològiques que passen, hi ha com una fase d'establiment on les espècies es tarden una mica en detectar, s'assenten en el nou ecosistema en el que arriben, hi ha pocs individus, es comencen a reproduir, però després d'uns anys aquesta fase d'assentament passa a la fase d'expansió. Comencen a haver uns números molt més elevats d'individus, es comencen a quedar sense recursos en el lloc on s'han establert i comencen a dispersar-se en busca de nous llocs per invair. Llavors, en la fase d'assentament, en els llocs on hi havia sargantanes, potser la serp no les afectava tan immediatament, els hi costava com més erradicar-les en aquells llocs on havien arribat, però un cop en la fase d'expansió, nosaltres estem observant com allà on arriba la serp, les sargantanes en menys de 3 anys desapareixen.
En menys de 3 anys, això és molt ràpid, no? Esperava una evolució tan ràpida?
No, la veritat és que no. O sigui, 3 anys és com el temps més breu, o sigui, més ràpid en el que hem vist que una serp és capaç, bueno, que la serp és capaç d'extirpar totes les sargantanes d'un lloc en concret.
I duís 6 anys fent aquesta investigació, és a dir, que aquests 6 anys heu vist molt ràpid desaparèixer sargantanes, idò.
Hem vist com molts dels llocs on nosaltres sensàvem les sargantanes al llarg de l'illa desapareixien en qüestió de poc temps. D'un any per l'altre tu ja veus les diferències en aquests llocs. Quan tu hi tornes, pots veure les diferències i és molt trist i xoca molt.
Està clar. Bé, com heu arribat a la conclusió de que el 90% de Silla ja està envaïda de serpents? Com treballeu?
Això bàsicament ho vam poder determinar perquè nosaltres teníem un mapa, que és com el primer projecte que vam dur a terme quan vam arribar a l'illa, quan vam començar a estudiar la serp de ferradura. Es va com delimitar on estava tota la serp de ferradura en l'illa, quina era la zona d'invasió que tenia la serp de ferradura. Llavors, nosaltres al llarg de tota l'illa tenim diversos punts on anem tots els anys a mirar com està l'estat de les sargantanes. Fem censos, contem individus i mirem altres paràmetres ecològics. Al llarg del temps, al llarg dels anys que hem anat venint, molt d'aquests llocs que al principi només tenien sargantanes han anat passant a llocs amb sargantanes i serps a la vegada, fins finalment a convertir-se en llocs on només hi ha serp. Llavors, de tots aquests punts, nosaltres l'any passat ja la serp gairebé ens va arribar a tots els punts que teníem, excepte un que mantenim, que encara és només lloc amb sargantana. Per tant, és com vam poder com quantificar tota la superfície de l'illa que ja presenta serp de ferradura. I la veritat és que és una mica...
I on és aquesta aldea Gala, on encara...
A la zona més oest de l'illa. Sí. La zona d'Escubells i una mica més a l'oest encara... O sigui, la zona d'Escubells pot ser que hi hagin detectat la serp. De fet, crec que tenim cites de que s'han detectat alguns individus. però més cap a l'oest de l'illa, en zones on ja no hi ha poblacions, sinó que simplement hi ha alguns camps de conreu i algunes cases, allà encara tenim zones on només hi ha sargantanes.
I els illots de l'oest, per cert, els de Ponent, també són els que pareix que s'estan lliurant. Anem als illots. Aquí al Nautilus vàrem parlar un dia del cas de l'illot de l'Hora, o l'illot de l'Or, no està molt clar, que ja no s'hi havien vist sargantanes, i ara vosaltres ho confirmeu. Explica'm-vos què està passant als illots i quines característiques tenen els que ja han estat invaïts per serpents.
Nosaltres no hem confirmat que l'illot de Sora ja no hi hagi sargantanes. Això ja es va confirmar el 2018 per Nelva Montes. Nosaltres el que hem confirmat o el que hem aportat evidències és de que les serps activament arriben als illots. Abans es creia que era com arribaven de manera accidental, potser amb embarcacions de pescadors o en dies així com de tempesta, però nosaltres el que hem confirmat és que realment naden activament per a colonitzar noves zones, en aquest cas dels illots. Llavors, els illots que tenen més risc de ser colonitzats o que ja han estat colonitzats presenten dues característiques. La primera és que estan molt a prop de la costa, a menys d'un quilòmetre, lògic. Probablement, lògic. La costa d'on provenen aquestes serps fa temps ja que ha estat invaïda, per lo que és probable que els individus que estan a la costa ja no tinguin recursos que explotar i, per tant, busquin nous llocs on anar. I després també hi ha un factor important que és com d'aïllats estan aquests illots. És a dir, podem tenir un illot que estigui molt lluny de la costa, però si té illots entremig que permetin que la serp vagi saltant d'un illot a l'altre, també estan en risc de ser colonitzats. És com si tu intentés saltar d'una banda a l'altra del riu. Si tens pedres enmig que pugui anar apoyant-te, podràs anar a l'altra banda del riu.
Jo sempre em sorprèn quan parleu de que esteu sorpresos de que ses serpents arribin nedant als illots. Em sorprèn perquè jo pensava, tenia sa idea, de que ses serpents eren molt bones nedadores. De fet, jo anava molt al Mansa, al Bacete, que hi ha un pantà, i quan volíem veure colobres, m'on anaven al pantà a veure-les nedar. Llavors, per què és tan sorprenent que vagin nedant als illots a colonitzar-los?
Les serps són molt bones nedadores en general a tot arreu, perquè és un animal que té uns pulmons molt llargs i això li ofereix com molta flotabilitat. Llavors, que són excel·lents nedadores, això ho sabem. El que ens sorprèn és que es llencin a l'aigua i sobretot en el mar. O sigui, que sigui aigua salada, perquè en el mar, a mar obert, hi ha les corrents, hi poden haver altres depredadors, potser. Llavors, jo entenc que una serp en un pantà, hi ha serps d'aigua terrestres, com Nanatrix maure, que van i cacen en medis aquàtics, però d'aigua dolça. El que és sorprenent és com una serp que és terrestre, que no és marítima, perquè hi ha espècies que són serps marines, salti en un ambient obert, com és les costes d'Eivissa, per colonitzar altres illes.
Val. Parlem del mètode de treball. Ja m'ho has explicat un poc, però anem més enllà. Quin tipus de seguiment feis a l'illa d'Eivissa i quina informació utilitzeu per arribar a totes aquestes conclusions de les que estan parlant?
Nosaltres duem a terme diversos tipus de seguiment per respondre les diferents preguntes que se'ns van com acudint respecte a la invasió. El que vam fer al principi va ser, per exemple, delimitar un mapa per saber on estava la invasió i en quines zones havia arribat la serp i en quines no. Això es va fer principalment mitjançant un projecte de ciència ciutadana en què es preguntava a totes les persones locals de l'illa si havien vist o no serp, quan feia que les havien vist, i recopilant cites gairebé cada any per anar com delimitant el mapa i veient com s'està expandint. Després, obtenim moltes dades de la gent del COFIP, que fa una gran feina col·locant moltíssimes trampes a tota l'illa, i que ens aporten molts números de com està evolucionant el front d'invasió, quines són les captures que estan tinguent a les zones del core, tot aquest tipus de dades numèriques. Nosaltres també fem molts censos, que són com transectes en el que contem el número d'individus que van apareixent-nos a mesura que caminen per un determinat lloc. I després també fem altres estudis, com per exemple estudiem la comunitat d'artròpodes, la comunitat de petits mamífers, per saber si la serp també està com afectant a altres tipus d'animals i si està desestabilitzant l'ecosistema o no.
Clar, perquè això tenim una gran pregunta aquí. No només hi ha sargantanes a la dieta de serpent. Què passarà quan ja no hi hagi sargantanes?
La serp no només menja sargantanes, sinó que també menja com petits mamífers, com ratolins, musaranyes, o inclús pot depredar sobre nius d'ocells, que amb els polls així. Llavors, nosaltres hem vist que a mesura que la serp va colonitzant noves àrees, allà on arriba no només fa desaparèixer les sargantanes, sinó que també fa desaparèixer pràcticament tot el que són la comunitat de petits mamífers, els ratolins, els musaranys, tots aquests. Quan acabi amb totes aquestes espècies, el que hem vist que passa, que és el que estem observant a les zones més del centre de l'illa, on ja fa molts anys que hi va haver la invasió, és que la població de serps s'estabilitza. És a dir, comencen a quedar-se sense recursos, comencem a trobar individus que amb clars símptomes de passar gana, i els números de les serps es cauen en picat i les densitats baixen. És a dir, ens trobaríem davant d'un escenari molt probablement semblant a el que passa a la península, que és on ja el front d'invasió ha passat per damunt, ha fet com una neteja de tot el que hi havia, i llavors els individus, ja no, l'ecosistema ja no pot aguantar tantíssims individus
i baixa el nombre.
I per tant baixa el nombre.
Bé, per oferir una altra dada, que a més així es veu les conseqüències que té tot això, que no només són sargantanes, els alumnes de primer de l'ESO de l'Institut Santa Maria, amb el GENGOP, l'organització conservacionista d'Eivissa, estan analitzant egagròpiles d'olivassa i ja estan arribant a la conclusió que la invasió de les serpents està canviant la dieta d'aquestes rapinyaires, aus i rossegadors més grans del que és normal amb elles, per sobreviure. Aquestes serpents canviaran per complet el nostre ecosistema.
Efectivament, o sigui, la sargantana és una espècie clau en l'ecosistema d'Eivissa, i quan tu treus una d'aquestes peces en el castell de cartes, l'ecosistema es comença a desmuntar, i hi ha molts processos que s'interrompen o que es veuen afectats. I, bueno, com ja he dit, la serp no només depreda sobre sargantanes, sinó que també depreda sobre els petits mamífers, i els petits mamífers són la base de la dieta de moltes aus rapinyaires. Quan aquests no hi són, doncs probablement, i sobretot les òlibes, que l'olivassa, que és l'espècie que més depèn dels micromamífers, probablement es vegin afectats i pues, baixin els ràtios de reproducció, de natalitat. Nosaltres no hem quantificat si sí hem quantificat que han fet com un canvi en la dieta, que ara s'alimenten més d'ocells o d'animals més grans com són les rates, potser també conills. Però és probable que també hagin afectat en l'abundància d'aquesta espècie i que actualment n'hi hagin menys. No només perquè s'hagin vist afectats, perquè ja no hi ha la seva presa principal, però d'altres motius que poden afectar aquesta espècie. El que passa és que nosaltres no tenim dades, diguem, del passat, de quan no hi havia la serp, com per comparar-ho.
Clar. Bé, ara la següent investigació hauria de ser les olivasses, a Eivissa, està clar. I què podem fer encara per salvar la sargantana? Què seria el més urgent i més eficient?
És una resposta complicada. Jo crec que el principal actualment, bueno, ja s'està fent, que és com intentar mantenir una població en el zoo de Barcelona o en zones on se sap que no hi pot arribar la serp, bàsicament per conservar els llinatges genètics. L'any 2024 i 2025 es van agafar individus tant de les illes principals d'Eivissa i Formentera com d'alguns illots, per poder mantenir aquests llinatges, i en cas de que en un futur es puguin tornar a reintroduir perquè s'hagi trobat una solució a serp, poder-ho fer i que no s'hagin extingit com ha passat en algun dels illots sense que ens n'haguem adonat i que ja no s'hi pugui fer res.
Ja. Bé, com dius, hi ha sargantanes al zoo de Barcelona, però sincerament això com a fórmula per la conservació, bé, no sembla gaire cosa. No podem entendre una espècie si no l'entenen com una població, el seu hàbitat, no? Vull dir, com un grup cultural, a més. I, a més, això, com deies, que guanyaríem amullant sargantanes criades en captivitat a un lloc on encara hi ha una invasió.
No.
Hem d'esperar que no n'hi hagi de serpents.
Clar, alliberar sargantanes en el medi on saps que encara hi ha el seu depredador no té cap sentit. Clar. I no es farà. Però sí que pot ser com la base per criar individus que després puguin ser traslocats en llocs on s'assegurin, per alguns mètodes, que no hi ha la serp que els pugui depredar. Actualment a l'illa d'Eivissa s'estan construint alguns refugis, que són zones on es preveu mantenir petites poblacions de sargantana, una mica com ciutats emmurallades, per dir-ho així, on la serp no pugui entrar, però es puguin mantenir aquestes poblacions en les condicions més naturals possibles. És trist pensar que aquesta és la solució que tenim actualment i que les sargantanes hagin d'estar confinades en aquesta mena de recintes, però de moment és l'única solució que hi ha per mantenir individus de les poblacions in situ, a la pròpia illa, en les condicions més naturals possibles, i salvaguardar-les de les serps.
Bé, és trist tot, perquè jo també he d'afegir aquí que també és molt trist tenir que matar serpents perquè, per un error nostre, no? Perquè hem fet que inveixin silla. Bé, mos dibuixes un panorama, com dic, molt trist. No sé si alguna cosa... Anem acabant, no sé si alguna cosa que mos hagin deixat que vulguis afegir o...
No, no, per la part.
Ho han dit tot.
Sí.
Bé, tu m'has comentat abans d'entrar que estaves 2 mesos a Silla fent aquesta investigació. Bé, estirem molt pendents d'aquesta evolució i potser tornem a convidar.
Vale.
Val? I d'Ariadna Sangles, investigadora del CREA, gràcies per embarcar-te al Nautilus i per la feina que feis a Silla d'Eivissa perquè coneguem millor aquesta invasió de serpents que acaba en les nostres sargantanes i tot l'ecosistema. Al final, hem vist. Molt bona nit.
Bona nit, merci, Cat.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal llotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
No hem d'entendre la ciència sense ètica i els aspectes morals han d'incloure com tractar amb la resta de les espècies en les que compartim el món, les espècies i els seus individus. La Càtedra Institucional d'Investigació Animals i Societat de la Universitat Rei Juan Carlos ha demanat eliminar les pràctiques amb animals a col·legis i instituts perquè consideren que no són necessàries i hi ha alternatives educatives perquè els alumnes aprenguin igual el que necessiten saber. Parlarem amb la directora d'aquesta càtedra, Núria Máximo. Buenas noches, Núria. Bienvenida al Nautilus.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuando hablamos de prácticas con animales en colegios e institutos, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué tipo de actividades siguen existiendo hoy en las aulas?
Bueno, pues hay prácticas con vísceras de animales para comprender la biología, ¿no? Sí. Distintas partes de los animales, o incluso en algunos casos disecciones de animales o de insectos o muestrarios de insectos, por ejemplo. Este tipo de prácticas nos referimos. O incluso también en algunas colegios el ubicar en las aulas incubadoras o jaulas con pájaros, o peceras, etcétera, ese tipo de prácticas, animales vivos, para contemplación o para experimentar con ellos, probar, aprender las distintas partes que lo componen y comprender un poco mejor su anatomía, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, en la nota en la que pedís que se eliminen estas prácticas señaláis que es una incoherencia con la ley, explícanos por qué.
Bueno, la LOMLOE, que es la que regula ahora nuestro sistema educativo, habla de que en la educación obligatoria hay que proveer que los niños y las niñas fomenten, aprendan a respetar a todos los seres vivos y respeten los derechos de los animales. Esto es una incoherencia si lo combinamos con prácticas donde los animales o sus partes son un objeto, vamos a llamarlo así, ¿no? Material fungible. Yo manipulo una parte de un cuerpo para, bueno, pues para conocerlo. Eso cosifica de alguna forma al animal y por lo tanto es contrario a poder respetar y entender que los seres vivos son seres animales sintientes y que debemos tener empatía frente a otros seres vivos.
Uh-huh. Bueno, porque aquí hay una cuestión ética, digamos, que en dos direcciones. Una es la parte del bienestar animal, pero la otra apunta a los alumnos. ¿Qué valores transmite una escuela cuando utiliza animales con fines docentes?
Esto por un lado, efectivamente, como comentas, ¿no? Hay muchos menores que sienten que, bueno, pues no se sienten cómodos con ese tipo de prácticas y estamos hablando de unas edades donde, bueno, pues están iniciando su desarrollo, sus decisiones, su autonomía, su desarrollo moral y al final en esas actividades que son obligatorias y que son evaluables no tienen modo de escaparse. Quiere decir, cuando un alumno de la universidad puede hacer una objeción de conciencia, es mayor de edad, y se le escucha. Otra cosa es que pueda o no, pero se le escucha. Pero un niño de 9 años que se niega, que se siente mal y que no quiere hacer eso, no tiene forma de esquivarlo porque se le va a poner una nota. Si no lo hace, suspendes. Uh-huh. Se te obliga a hacerlo, ¿no? Y esa parte también nos parece que es perjudicial, bueno, pues para al final fomentar que tengamos ciudadanos y ciudadanas que puedan definir y defender su opinión, por supuesto, desde el respeto y bueno, y hacerlo dentro del marco que nos manda la comunidad en este caso.
Bueno, y desde la investigación educativa, ¿hay datos que indiquen que estas prácticas son necesarias o que algo cambia si se buscan alternativas?
Bueno, lo importante en el aprendizaje, lo que se sabe es que lo que más se fija en el estudiante es el aprendizaje experimental y el aprendizaje experimental positivo. Todas esas experiencias marcan un mayor logro, ¿no?, de aprendizaje del conocimiento que queramos hacer. Entonces, hoy en día tenemos la capacidad para poder tener modelos anatómicos, modelos interactivos, realidad virtual, modelos físicos, ¿no? Uh-huh. Donde yo puedo despiezar y no hay error, ¿no? No hay margen de error, o puedo incluso adaptarlo para distintas necesidades educativas, de forma que esa manipulación del modelo físico, pero que no estoy hablando de la realidad, sino de tener un órgano que se ha hecho con materiales sintéticos, sí, que puede generar el mismo tipo de aprendizaje. O en pantalla, ¿no?, donde yo puedo ir viendo una imagen, porque es que hoy en día ha avanzado tantísimo todo esto que puedo ver en imagen sin la necesidad de tener que claro, hacer daño a ningún animal.
Claro, ha avanzado tanto que resulta un poco raro que todavía no hayamos avanzado tan bien en esta forma de aprendizaje. Sí. Bueno, y porque ahora, quiero decir, ¿hay alguna razón por la que pedís ahora la eliminación de estas prácticas? ¿Está cambiando la sensibilidad social o por qué ahora?
Bueno, es verdad que un tiempo a esta parte a la cátedra siempre nos llegan comentarios o a través de correo electrónico, de llamada, de inquietudes, sobre todo de parte de las familias y de circunstancias a nivel educativo, y una de las que nos estaba llamando la atención es que todavía a día de hoy se hicieran este tipo de prácticas. Y recientemente, como ahora pues también estamos acabando el curso, hay prácticas de laboratorio y muchas familias preocupadas, creímos que era importante, bueno, pues hacer este documento y que llegue un poco a todo el mundo, porque es verdad que sorprende, nos están entrevistando en las radios y demás, porque sorprende que se siga haciendo este tipo de prácticas, pero se hace. Y entonces, bueno, pues el considerar que los animales puedan ser material fungible en los colegios de nuestros niños, cuando a la vez estamos queriendo trabajar la empatía, queremos luchar contra el bullying, contra la, pues no sé, que creo que es algo que, bueno, pues teníamos la obligación de hacer desde la cátedra y nos ponemos a disposición de ayudar a profesionales educativos en buscar alternativas y en hacerlo desde otra manera. Uh-huh. Yo creo que más coherente, ¿no?
Ya, que ahora mayo y junio es época en la que hay más prácticas de laboratorio, ¿quieres decir?
Bueno, hay prácticas de laboratorio durante todo el curso, pero bueno, ahora coincide que son las evaluaciones, el final de curso, vale. Y bueno, era un poco para hacer esa reflexión de estas prácticas que se pueden hacer durante el curso, sí. Claro. Depende de la organización de cada centro, claro, pero es verdad claro. Que hay muchas que coincide que es en este segundo cuatrimestre.
Uh-huh. ¿Y cómo reacciona normalmente el profesorado y el alumnado cuando se les enfrenta a esta realidad, a esta necesidad de eliminar el sufrimiento animal en las aulas?
Bueno, hay de todo. Gente que está más concienciada y que, bueno, pues sí que busca alternativas a nivel de profesorado, te hablo. Y luego, bueno, pues como todo, ¿no? Pues gente que está también más metida en la rutina, lo ha hecho así siempre. Ya. Pero bueno, yo creo que cada vez más se está pensando en hacerlo de otra manera. Y es verdad que pues antes no cabía esa posibilidad dentro de los alumnos o de las familias de poder decir, mira, esta práctica nos parece que no es ética, no nos gusta, no nos sentimos cómodos, ¿no? Y eso antes no surgía. Entonces yo creo que se están moviendo y de alguna manera poco a poco iremos transitando hacia otros modelos más éticos.
Bueno, quizá también si llega desde los padres esa solicitud, esa presión,
claro.
Sería importante.
Sí, lo que sucede es que algunas familias, porque esto también nos consta, han escrito a las direcciones de los centros y no les han hecho caso.
Ya.
Entonces, bueno, pues de alguna forma dar esa fuerza para las familias que nos estén escuchando, que puedan argumentarlo, que no es algo que es una petencia o que, bueno, que nos asiste de alguna forma la ley y que al final lo que no queremos es, o sea, queremos tener ciudadanos del mañana que realmente sean coherentes y bueno que sean respetuosos y tengan una cultura de participación en la comunidad y de valor de todos los individuos. Si estamos diciendo una cosa y hacemos la contraria, lo que el niño aprende es lo que realmente está viviendo.
Claro.
Entonces yo puedo decir que todos somos iguales, pero en cambio puedo maltratar a un tipo de ser vivo. Pues eso también encaja con el que puedo tener bullying contra un niño o una niña porque es diferente a mí por X razón.
Ya.
O sea, lo puedo argumentar con el mismo criterio.
Claro. ¿Y dónde hay más resistencia al cambio? ¿En el profesorado de colegios o de institutos?
Yo creo que en general en el profesorado de institutos.
Ya. Uh-huh. Mm. Bueno, quizás también sería importante garantizar que un alumno, sea de la edad que sea, pueda negarse como una forma de objeción de conciencia, ¿no? Y que no sea penalizado por ello,
sí,
claro.
Sí, que haya una alternativa. Evidentemente, yo creo que de ideal deberían desaparecer, por lo menos en estas etapas. De ideal, porque ya digo, es que es contrario decir que no son objetos, pero luego yo los trato como material fungible. Es que al final es así. Y uh-huh. aunque sean partes de los animales, me da igual que sean sus vísceras o que sea una parte. Y que en el resto, o sea, cuando ya van siendo más mayores, sí que puedan por menos expresar o que se pueda escuchar, ¿no? Porque ¿qué pasa con el niño que siente que no quiere hacerlo, que se siente incómodo? Uh-huh. ¿Dónde lo puede expresar? ¿Cómo lo recoge el tutor o la tutora? ¿Hay un equipo que pueda sostener eso? ¿O le vamos a ridiculizar porque fíjate tú que le da asco, que le da miedo o que no quiere hacer esto porque al final es un animal?
Yeah.
¿Cómo queda ese niño, sabes? Que se sale del grupo porque uh-huh. ha decidido que no lo siente, que no se siente a gusto.
Claro.
Yo creo que es un punto que al contrario, deberíamos de aprovecharlo y poder hablar de ello y bueno, avanzar hacia esa comprensión de distintos puntos de vista, ¿no? Ajá. Pero si al final el que se tiene que hacer destacar, tú imagínate un adolescente que precisamente lo que no quiere es salirse del grupo, ¿no?
Claro,
y siente
claro.
que el resto de sus compañeros por H o por B lo hacen y él no lo quiere hacer. ¿Y qué hace? Se define. Ahí se pone delante y le dice, yo no quiero hacer esto.
No, claro, ahí
con 13
pesa
años,
la presión del grupo, claro.
La presión del grupo, evidentemente.
Ya. De todas maneras, sería importante que si alguien quiere dar ese paso, se acepte.
Sí,
claro,
evidentemente. Pero para eso
la solución es quitar estas prácticas del todo, claro, pero también puede
o
haber
recogerlo
alguien.
De alguna forma, o sea,
claro.
que se permita. Uh-huh. Pero cómo lo maneje cada profesor, cada profesora en su aula, cada centro, ya es muy distinto, porque habrá seguro muchísimos maestros y maestras sensibles a eso y que lo van a coger bien uh-huh. y que le van a dar opciones y le van a escuchar y van a permitir su opinión, pero habrá otros que no,
ya.
Al contrario.
Bueno, yo tengo que decir que cuando iba al colegio de pequeña, y mira que ya hace años, sí que me negué a hacer el insectario, ¿vale? Me negué completamente a pinchar insectos y no hubo ninguna consecuencia. Quiero decir, se aceptó y no me penalizó en absoluto. No fue nada ni raro, no sé. Con lo cual ahora me parece aún raro que estemos en esto.
Claro, pero hay veces, al final eso depende del individuo que te toque como responsable. Eso es lo que no podemos dejar en manos de, porque al final, bueno, pues tú tuviste suerte y muchos niños, ya digo, la mayoría tienen suerte de que los maestros acogen esas opciones y les escuchan, y hay otros que lo utilizan para ridiculizar o lo utilizan para suspender.
Ya, claro.
¿No lo quieres hacer? Pues esto es así porque lo he dicho yo siempre.
Está claro, no podemos dejarlo en manos de quien te toque.
Claro. Y yo entiendo que al final, pues todos en nuestro trabajo cogemos inercias, cogemos rutinas y nos sentimos cómodos en lo que hacemos, y al final cambiar eso, pues nos saca de nuestra zona de confort, ¿no?
Ya, claro.
Pero yo creo que los tiempos nos llevan a eso, nos llevan a eso.
Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Nuria Máximo, directora de la Cátedra Institucional de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, gracias por atender al Nautilus Vietres Radio y por recordarnos que tenemos que avanzar en temas de bienestar animal también aquí, en las aulas.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Avui volem que conegueu una aliança mundial d'institucions científiques, una xarxa de científics que en el mar de la dècada dels oceans s'han unit per accelerar el descobriment de noves espècies marines per, amb el seu coneixement, impulsar-ne sa protecció. És Ocean Census, i us ho presentam amb aquest fantàstic tema del compositor Henri Benoit, que mai no mos cansarem de recomanar, és Àrtic.
Ocean Census s'ha marcat com a objectiu descobrir 100.000 noves espècies des de 2023, quan es va crear, fins al 2033. Idò, aquesta aliança ha donat les dades de l'any 25, de l'any passat, i ha anunciat que només en un any s'han descobert 1.121 espècies marines.
La xifra ja mostra que encara coneixem molt poc dels fons marins. Parlem un poc d'aquestes espècies noves. Entre elles hi ha fins i tot un tauró fantasma d'aigües profundes, un cuc poliquet, també, que són cucs amb uns pals anomenats quetes, com el cuc de foc que podem veure al nostre mar Balear. Aquest cuc nou li diuen el cuc castell de vidre perquè el varen trobar visquent a més de 700 metres de profunditat dins una esponja de vidre, que són esponges amb un preciós esquelet de sílice. A la llista de noves espècies també hi ha alguns bogamarins, crancs i anèmones.
Una de les curiositats d'aquests descobriments és que no tots són en zones inexplorades i remotes dels oceans, perquè els científics també han trobat una nova mena de gambeta a prop de Marsella i un nou mol·lusc a la costa britànica.
I podem afegir una cosa que a vegades a molts se'ls oblida d'apuntar, i és que parlam d'un interès per conservar les espècies coneixent-les, però hi ha un component egoista a tota aquesta exploració marina.
Per exemple, en aquesta última tanda de descobriments hi ha un cuc cinta, és a dir, en forma de centenara, que té importància en medicina perquè produeix toxines úniques que s'investiguen per a possibles tractaments per a l'Alzheimer i l'esquizofrènia.
O sigui, s'investiga per explotar-lo i no sé si això ho podem considerar conservar, però en tot cas, bé, conservar i explotar. En tot cas, heu de saber també que aquesta plataforma Ocean Census té una pàgina web on conèixer tota la seva investigació i descobrir éssers fascinants. Així que vos la recomanam. És oceancensus.org.
We'll be right back.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IV3 Ràdio és informació.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Nautilus, IV3 Ràdio.
Bé, començam ja el periscopi i avui, Dani, bé, m'has demanat que abans d'entrar en matèria volies fer un incís, una espècie de fer d'errades?
Sí, sí, correcte, perquè la setmana passada vam xerrar d'animals exòtics que la gent pren com a mascotes, vam posar casos d'espècies invasores com l'orrentador a Mallorca,
sí,
o els hipopòtams d'en Pablo Escobar allà a Colòmbia, o els bisons a l'Alto Tajo, però no vam dir res del cas d'Eivissa amb la, els turistes, ai, amb les serps i les pobres sargantanes. I és bé que no vam citar-ho, però ho tenim ben present i
home,
crec que avui ha quedat compensat amb escreix amb l'entrevista de l'inici.
Sí, sí, en parlàvem de serpents i de la sargantana d'Eivissa, no et preocupis per això.
Uh-huh.
En fi, dit això, podem començar amb el tema que havíem anunciat.
Va, espera, encara tenia un altre punt.
Un perquè, altre punt.
Exacte, venga. Perquè l'altre dia també comentaven que entre el 85 i el 93% de les pomes d'Europa presentava restes de plaguicides,
sí,
i un podria pensar, doncs deixarem de menjar pomes, i mengem altres fruites. Doncs aquesta setmana ha aparegut un estudi d'Ecologistes en Acció que, en el qual han trobat 14 plaguicides diferents en unes mostres de raïm. Diem, llavors tatxem la poma, tatxem el raïm? No, tampoc, perquè ho amplien aquest estudi i diuen que el 70% de les fruites que es consumeixen a Espanya contenen residus de com a mínim un plaguicida.
Uh-huh.
I un terç de les mostres presenten múltiples contaminants, que és el pitjor escenari, perquè és una combinació de tòxics...
El còctel.
Exacte, exacte.
Sí.
Llavors, hem d'anar una mica en compte perquè aquesta investigació ha trobat 127 plaguicides diferents amb substàncies, 59 d'elles eren substàncies no autoritzades a la Unió Europea, 48
sí,
són disruptors endocrins, 14 són, contenen PFAS i 15 substàncies candidates a la substitució, és a dir, substàncies que estan obligades a ser substituïdes per altres alternatives segures, però que, no, que encara les trobem i poden provocar, evidentment, molts problemes de salut.
Hem d'anar cap a una agricultura ecològica
del
i
tot
regenerativa, que això és la conclusió de tot això, eh?
Exacte, del tot. No és cap moda ni cap caprici, és una qüestió de salut, i a més, hem de dir que si va poder ser ecològic, si no pot ser, com a mínim, és més recomanable el producte local i de temporada que presenta menys plaguicides, i de fet està quantificat. En aquest estudi també parlen de que, en el cas dels productes dels aliments locals, tenen un 28% de plaguicides, o sigui, en contenen, uh-huh, però els que venen d'importació arriben al 61%, dupliquen aquesta quantitat, no?
Producte local de temporada i, si possible, ecològic.
Exacte.
Bé, anem a parlar de contaminació atmosfèrica. Com altres voltes han fet, ens fixam en l'aire que respiram. Cada any moren prop de 150.000 europeus a causa d'aquesta contaminació atmosfèrica. És molt.
Sí, moltíssim. És un estudi que ha analitzat 89 milions de defuncions que s'han registrat al continent europeu, a 31 països europeus, entre l'any 2003 i el 2019. Més de 2 milions d'aquestes defuncions es poden atribuir a la contaminació de l'aire, és a dir, una mitjana de 145.000 persones cada any. D'aquestes, més de la meitat, 79.000, s'associen a les partícules fines, les que ho hem comentat alguna vegada, les que estan menys de 2,5 micres, i en ordre d'importància les segueixen el diòxid de nitrogen, que causa 69.000 morts cada any, l'ozó 31.000, i partícules més grosses, que són d'entre 2,5 i 10 micres, 29.000 defuncions. Però són quantitats que no es poden anar sumant perquè sovint els efectes d'un contaminant es solapen amb els altres. Passa com els plaguicides, o sigui, tot contribueix.
Sí, les partícules fines són més perilloses perquè penetren més profundament en els pulmons, en més òrgans, clar, i poden entrar al torrent sanguini causant inflamació i altres efectes a l'organisme. Les partícules més gruixudes solen afectar més aviat les vies respiratòries superiors, no?
Sí, en qualsevol cas parlem de morts prematures, creen efectes bastant immediats, en qüestió de dies poden afectar una persona que potser té alguna malaltia anterior i això ho agreuja i acaba provocant directament la mort, no? Això ens fa pensar que durant els episodis d'alta contaminació atmosfèrica es poden implementar sistemes d'alerta que puguin evitar bona part d'aquestes defuncions. De fet, a la Xina fa molts anys, és un exemple, que quan hi ha contaminació en tenien moltíssima. Sí. Els infants, per exemple, no havien d'anar a escola, no és que poguessin escollir, sinó que no podien anar a escola per no estar exposats al trajecte d'anada, a la tornada, en els moments d'esbarjo, etc. No? Són afectacions que són pràcticament immediates o en un curt termini de temps, com dèiem, i les exposicions puntuals a la contaminació de l'aire poden causar respostes fisiològiques agudes. Causa inflamació sistèmica, desequilibri autonòmic i un augment de la coagulació sanguínia, efectes que fan créixer el risc de mortalitat.
És increïble que contaminen tant que fins i tot tenen que prohibir els boixos anar a escola. Vull dir, això és que és increïble. Sembla clar que els nivells d'alts de contaminació estan lligats a augments de la mortalitat a curt termini, afecten a tothom per igual, però...
No afecten per igual, afecten de diferent manera en funció de l'edat, per exemple, de l'individu, també del sexe i també de la causa concreta de la mort, el que finalment motiva aquesta contaminació. I així tenim que els homes joves són més vulnerables als contaminants atmosfèrics que les dones joves, però en canvi, amb l'edat, en canvi, les dones de més de 85 anys presenten més riscos que els homes d'aquesta mateixa franja d'edat. Pel que fa a la causa de la mort, quina malaltia provoca aquesta contaminació, les dones tendeixen a presentar més riscos cardiovasculars, mentre que l'ozó té més impacte en els homes.
Vaja, tot això és molt curiós, eh? I continuem amb més contaminació, però aquesta vegada per vessaments tòxics. Mon anam al Mar Menor, que aquesta setmana ha estat protagonista de desinformació a molts de mitjans, eh?
Sí, estàvem molt pendents del judici per un greu cas de contaminació al Mar Menor, a Múrcia. Dimecres s'havia d'iniciar aquest judici oral a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Cartagena, però la malaltia del pèrit que va fer l'informe de danys que va patir l'ecosistema finalment no ha pogut declarar, i llavors s'ha hagut de suspendre aquest procés fins que es recuperi.
Bé, posa-m'ho en antecedents.
Hem de dir que entre el 2015 i el 17, durant 2 anys, es van vessar més de 160.000 metres cúbics de salmorra al Mar Menor. Ho van fer 2 empreses agrícoles que van emprar desaladores il·legals en un sistema de regadiu a les seves finques. Aquest és un cas, una peça separada del que és conegut com el cas Topillo, que suma un total de 37 empreses implicades que van fer el mateix, amb el mateix modus operandi i durant un període més ampli. Parlem del 2012, entre el 2012 i el 2017. 5 anys. A la peça separada, la que havia d'arrencar aquest judici aquesta setmana, en la qual es jutgen els delictes mediambientals d'aquestes 2 empreses que citàvem al principi, la Fiscalia demana per als infractors 7 anys de presó, una multa de 9.000 euros i una indemnització de més de 500.000 euros pels danys al medi ambient.
però hi ha que demanar un càstig més sever.
Sí, i aquí són rau una de les peculiaritats d'aquest cas, i és que cinc de les entitats que són Amarme, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace i Sea Over Life es podran presentar com a acusació particular en nom del Mar Menor, gràcies a una llei del 2022 que atorga personalitat jurídica a aquest espai natural.
Això és importantíssim.
Sí, exacte. Aquestes cinc entitats demanen més, demanen una multa de... Dèiem, la fiscalia demana 9.000 euros, en aquest cas les entitats demanen una multa d'un milió d'euros i una compensació de 1.500.000. És a dir, quadripliquen la demanda de la fiscalia i, a més, aconsegueixen que la Mar Menor estigui intervingui en aquest judici com a acusació i també com a víctima.
Això és el més revolucionari d'aquest judici, de fet.
Sí, sí. Hem de recordar que això va ser possible perquè aquesta llei es va concedir la personalitat jurídica a la Llacuna gràcies a una iniciativa popular que va aconseguir reunir més de 640.000 signatures. I llavors les cinc entitats que es presenten en nom de la Llacuna també demanen al tribunal també que les dues empreses suposadament contaminants quedin inhabilitades durant 3 anys per a fer la seva activitat.
A més, també s'han personat com a acusació els ajuntaments de Múrcia, Sant Javier, Los Alcáceres i Cartagena.
Sí, sí, i de fet aquesta només és una de les 40 peces en què s'ha dividit el cas, tot i que precisament Greenpeace critica que s'hagi partit gairebé a un judici per a cada empresa implicada en la mateixa, en una mateixa pràctica contra el mateix espai natural, i això és una mica en partir el que és tot i una gran, un gran cas, perquè podria ser un macrojudici, això.
Clar. I l'acusat, els acusats?
Sí, els acusats, òbviament, en aquest cas, en aquesta peça, és un únic administrador de les dues empreses que estan inculpades i nega tota la responsabilitat perquè diu que qualsevol abocament ja havia aturat l'any 2006, o sigui, queda fora del període que es jutja, i que quan les finques van deixar de ser explotades, en aquella època ja no van emetre més contaminació. A més, també afegeix que amb anterioritat les Sarmorra, quan s'enviava, quan es produïa, era enviada a una estació depuradora situada a Cabo de Palos, a Cartagena, per la qual cosa no es causaven danys a l'ecosistema. Què? Què et sembla?
Bé, em sembla que...
Li dam la presumpció d'innocència?
Ells diuen que sí, o sigui, reconeixen que contaminaven, però clar, no els anys... Que...
Ni en l'època que s'està dient, molt bé, més anterior,
no,
i que a més ho portaven a la depuradora.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Dani. En parlarem més d'aquest cas.
Seguirem,
clar.
Sí.
Avui buscàvem una cançó sobre sargantanes i en Pablo se li ha acudit que podíem aprofitar per recordar el rei Lagarto, el rei Llangardaix. L'any 1968, The Doors varen treure el seu tercer àlbum, Waiting for the Sun, on hi havia la cançó Not to Touch the Earth, un tema famós derivat d'un poema, perquè és aquell en el que Jim Morrison es va proclamar el rei Llangardaix, de Lizard King. Amb ell m'anam avui, en Pablo Morgantis, a la màquina, en Dani Manau i jo mateixa. Vos desitjam molt bona nit, que tingueu un cap de setmana fantàstic, i ja sabeu, cuideu el planeta.
Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, 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 let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run, run with me, run with me, run with me, let's run. The mansion is warm at the top of the hill. Comforts there, red are the arms of luxury and chairs, and you won't know a thing till you get inside.
I'm a lizard king. I can do anything.
Old lady, be good to me, 'cause I'm so awfully misunderstood. Old lady, old lady, be good to me. Say I'm all alone in this big city of Tokyo. Won't somebody please have pity, 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 pity on me. Just a lonesome babe, babe in the woods. Old lady, old lady, old lady, be good to me.
Do it.